A IB3 Ràdio comença Del Camp a la Mà, amb Joan Sitges i Rosa Farriol.
Benvinguts i benvingudes una setmana més a Del Camp a la Mà, el programa d'IB3 Ràdio dedicat al sector primari de les Illes i de Raú.
Bon dia, estimats oients. Ja estem en ple estiu i, com diu el refrany, juliol és l'amo del sol.
I tant que l'amo del sol, perquè és un mes de molta calor i molta llum. De fet, moltes de les plantes d'hort estan a la plena i, sobretot, en les plantes de regadiu, s'ha de tenir en ment que no els falti l'aigua i pateixin estrès.
I avui serà un diumenge de consells, perquè les plantes cultivades d'incociols convé regar-les quasi cada dia per mantenir humida la poca terra que tenen.
A més, és bon temps per sembrar esqueixos d'ulls de carxofera i també estem de coi tàperes per envinagrar.
Això sí, tots els fruits que es vulguin conservar val més collir-los en lluna vella.
I Rosa, no sé quina lluna hi devia haver per Brussel·les, però la realitat és que hi ha hagut acord i el ministre d'Agricultura de la Unió Europea han donat llum verda a l'acord entre les institucions europees sobre la política agrària comuna, és a dir, la PAC, que s'aplicarà entre el 2023 i el 2027.
Per explicar-nos més detall d'aquest acord i contar-nos la darrera novetat del brot de llengua blava a Mallorca, han convidat a passar pels micròfons de Del Camp a la Mà un habitual d'aquest programa. Ell és en Fernando Fernández, el director general d'Agricultura.
I no deixarem la PAC, la llengua blava i la campanya d'estiu, perquè tots aquests temes també els analitzarem amb el secretari general d'Unió de Pagesos, en Sebastià Ordines.
I després, Joan, farem un viatge per Menorca, un viatge on parlarem de formatges, però també de gelats, dels gelats fets amb llet de vaca vermella.
Així, primer convidarem a fer camí del Camp a la Mà en Piedat López, gerent del Consell Regulador de la Denominació d'Origen Formatge de Maó.
I és que les marques de formatge artesà de Menorca creixen un 50%. Això ha passat en els darrers 7 anys. De fet, les explotacions que ho fan superen a hores d'ara aquelles que duen els seus formatges als maduradors.
La Piedat López ens donarà a conèixer un poc més els motius que duen a moltes finques a fer la seva pròpia marca de formatge i també ens parlarà de les novetats del Premi a la millor peça de formatge Maó Menorca.
I també anirem a Ciutadella, concretament a la finca del Potser Vell, on a Caterina Mingorança i en Tomeu Ramon fan un gelat que conquista qualsevol paladar a la primera cullerada.
És la quarta temporada que fan aquest gelat artesà, que està elaborat en llet de vaca de raça menorquina, aquelles vaques vermelles.
I amb aquest gust de gelat rural entrem en matèria i ho fem amb el repàs de les notícies que ens ha deixat aquesta setmana.
Abans, com sempre, saludam en Lluís Fortesa, que avui comanda les vies del so. I començam el repàs a l'actualitat del sector amb el Pla Estratègic Agrari de Menorca, un pla en el qual aprofundirem en els propers programes i que aquesta setmana el Consell de Menorca ha presentat al sector agroramader de l'illa. 7 línies estratègiques, 59 programes i 25 milions d'euros d'inversió i un horitzó el 2026 per donar la volta a un sector estratègic que gestiona la meitat de la superfície de l'illa.
Entre moltes altres accions específiques, el pla proposa fomentar una major presència de cultius com la fruita, les hortalisses, les patates, els cereals o els llegums a través d'un sistema de subvenció directa per nova hectàrea plantada o oferir al territori de Menorca a startups agràries forànies com a espai ideal per a testar les seves propostes tecnològiques. A Josep Pastrana, conseller d'Economia i Territori de Menorca.
Es tracta d'un full de ruta en els propers 5 anys en base a el que ha estat la primera fase, que ha estat la recopilació, el treball de camp de recopilació d'informació.
Pel que fa a les explotacions lleteres, el pla proposa incorporar una gamma de iogurts, gelats artesans en llet de Menorca, o mantega, o promocionar els productes lleters en els mercats de Barcelona, València i Madrid. També planteja atorgar línies de crèdit sense interessos per a finançar projectes agroecològics o afavorir la compra conjunta massiva de plàstic biodegradable. És Marc Grijalvo, de l'empresa AgroSassós.
Una visió que el que siguem capaços és de transformar el camp en base a rendibilitats. No té sentit parlar de transformació i de sostenibilitat si la gent que viu del camp no pot viure indignament. I l'altre prisma és obrir la mirada. Molts cops el sector agrari ha tingut una mirada cap a dins i nosaltres el que proposem és una mirada cap a fora.
El pla proposa, a més, crear un mercat virtual de les empreses agroalimentàries de l'illa, crear un segell multivariable dirigit cap a la restauració, fomentar l'agroestància o crear un escorxador insular.
Yeah. I continuem parlant d'aquest brot de llengua blava que ha declarat la Conselleria d'Agricultura. Se n'han confirmat 20 casos positius a Pollença, de 9 ovelles i una vaca. La consellera Maia de la Concha ha llançat un missatge de tranquil·litat en recordar que aquesta malaltia vírica no és contagiosa, ja que només es difon entre els animals en la picada d'un tipus de mosquert.
És una enfermedad que afecta a rumiantes, fundamentalmente aquí, a ovejas, a vacas y a cabras. Es importante también que, por supuesto, no se transmite entre animales y muchísimo menos a las personas.
Comença la temporada de síndries i melons al camp mallorquí i els pagesos tenen les esperances dipositades en el turisme. Els productors esperen que la campanya sigui millor que l'any passat, en què part de la collita es va perdre.
Enguany, els pagesos han pogut ajustar les previsions de sembra, les previsions de demanda del mercat, que en aquest cas està molt marcada per com evolucioni la temporada turística. Guillem Adrové és gerent de Terracó.
Si volen anar amb un nivell, no com el 2019, però un nivell normal d'afluència, entenem que podran defensar gènere. Ara estem pendent de que venguin els turistes.
Malgrat que la temporada passada no va ser bona per culpa del tancament de la planta hotelera, el que sí que aconseguiren va ser introduir els seus productes als supermercats, una tendència que es manté i que continua creixent.
Tomàtiques de pera, inclús tomàtiques d'armallet, també grans superfícies que no en tenien, que no el tenien d'aquí, i ara el tenen d'aquí. Per tant, anem augmentant el número de referències de la gran distribució.
A Manacor s'obre l'oferta per aconseguir la concessió d'una de les 8 paradetes que actualment estan buides en el mercat de les verdures a la capital de Llevant Mallorquí. L'Ajuntament ha tret aquestes paradetes a licitació. Les ofertes es poden presentar fins dia 6 d'agost. El consistori vol recuperar l'activitat d'un dels punts neuràlgics del comerç local.
L'estiu passat i després d'estar més de 10 anys tancada, el consistori va licitar la peixateria municipal. Aquesta va ser una primera passa per recuperar l'activitat d'aquest espai. Ara el consistori licita les 8 paradetes que queden. Una licitació que s'ha retardat perquè l'estat d'alarma va paralitzar l'entrada en vigor del nou reglament de la plaça. La regidora responsable del mercat, Cristina Capó, explica que l'objectiu és recuperar l'activitat d'aquest indret.
La localització, el que volen també és que se recuperi tot el comerç i la vitalitat que hi havia en el centre. I després, ja que és un mercat municipal, que hi puguin anar tots els pagesos a vendre també i ajudar així a l'agricultura i els productors propis.
El Consell de Mallorca aposta per la creació de marques de productes de paisatges culturals. Així ho ha proposat en l'Assemblea de l'Aliança de Paisatges que se celebra a Palma.
La Serra de Tramuntana, juntament amb altres territoris reconeguts per la UNESCO com el Palmeral d'Elx o l'Alhambra, formen part de l'Aliança dels Paisatges. En aquest sentit, la consellera insular de Territori i secretària de l'Aliança, Maria Antònia Garcies, ha assegurat que el Consell de Mallorca fa feina, per exemple, crear la marca Serra de Tramuntana.
Hem proposat a l'Aliança de Paisatges Culturals el treball conjunt en la creació de marques que defineixin els productes que se fabriquen i se creen en aquest patrimoni. Per entendre que el patrimoni, per ser sostenible, ha de tenir un ús. I en aquests paisatges agrícoles és important que els productes tinguin una sortida i entendre que promocionar aquests productes, donar-los una marca, un reconeixement, vol dir protegir el patrimoni mundial en el que s'ubiquen.
Altres propostes que s'han plantejat per treballar de manera conjunta són afrontar nous reptes generats de la pandèmia, la recuperació i la protecció de pràctiques tradicionals dins dels paisatges culturals, l'accessibilitat física i sensorial, la mobilitat i la capacitat de càrrega dels territoris.
I amb aquesta proposta tan interessant, fem una petita pausa i tot d'una tornem fent camí aquí, a Del Camp a la Mà.
TV3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears.
mateix és la plaça de la Graduada, és un dels llocs més cèntrics de la ciutat d'Eivissa.
Els sons del cap de setmana.
Avui el centre de Flassaders de Palma el s'hi du a terme d'aquí uns minuts.
La Gran Vida, amb Cristina Bugalló.
Bon dia, benvinguts a La Gran Vida, el magazín del cap de setmana.
I Mònica Borràs.
Hola a tots, molt bon dia.
Dissabtes i diumenges a les 9 del matí, a IB3 Ràdio.
M'he aixecat amb ganes de cercar la llibertat, d'agafar-se de l'ou i bugar el contravent.
Volví con la idea de dar la vuelta al mundo y lo preparé. Durante año y medio lo preparé. La bici pesaba 85 kilos con todo el material, ¿no? En total, yo he vivido encima de una bicicleta casi 15 años. Más de 200.000 kilómetros. Y digo, bueno, ¿qué más da? La verdad que ¿qué más va a llegar hoy que mañana?
A IB3 Ràdio feim quilòmetres. Dilluns a les 10 del vespre amb Joan Martí.
Ei, Araceli, mos trobam a anar a pla i xerram dues horetes seguides.
Seguides, David, és que som una comunitat de veïnats amb moltes coses a dir, eh?
I xafardera.
El replà, de dilluns a divendres, a les 5 del capvespre, amb Araceli Bosch i David Oliver.
IB3 Ràdio. A Menorca, 88.6.
A IB3 Ràdio, del camp a la mà.
És la força de la terra, la que sempre duim a dintre, arrelats com un arbre, per tu, estimada. És la força de la terra, és el cor que...
La Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació ha declarat oficialment un brot de llengua blava a l'illa de Mallorca. S'han analitzat les mostres d'una vintena d'animals i el primer que ha donat positiu és procedent d'una explotació ramadera de Pollença. Però el brot, ara ho dèiem, s'ha estès pel Reguer i pel nord de Mallorca i hi ha una quinzena d'explotacions ramaderes en alerta.
La Direcció General d'Agricultura està treballant en els protocols i dijous va declarar oficialment el brot. Com a mesura preventiva, ha suspès les guies de transport d'animals en vida i, això sí, permet les guies de transport a sacrifici.
Cal recordar que la llengua blava és una malaltia viral infecciosa, no contagiosa, que afecta els remugants domèstics i salvatges, provocada per un arbovirus que es transmet únicament mitjançant la picadura de mosques del gènere Culicoides infectats.
La llengua blava no representa cap risc per als consumidors, ni tan sols pel que fa a la carn i a la llet d'animals infectats. Actualment existeix una vacuna per prevenir aquesta malaltia, que quan arribi des d'Extremadura s'administrarà als animals infectats i també per prevenir nou casos en cas de que sigui necessari.
Seguint els protocols del Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació, la Conselleria ha recollit mostres de diverses explotacions agràries que s'han analitzat i han servit per declarar el brot. Però per parlar de tot això volem parlar amb el director general d'Agricultura, en Fernando Fernández.
Ell és un habitual d'aquest programa, per això aprofitarem que el tornen a tenir en antena per comentar l'utilitat que et deixa el món agrari. Molt bon dia, Fernando, i moltes gràcies per fer un foradet una vegada més a Del Camp a la Mà.
Bon dia a tothom.
Ja tenim confirmat l'existència d'un brot de llengua blava que s'ha declarat aquesta setmana. S'ha declarat a Mallorca, però s'ha declarat a tot Balears, no? La restricció, la zona de restricció?
Sí, lo primero que me gustaría decir es que hace justo una semana que tuvimos noticia directa desde el Ministerio de Agricultura del primer positivo declarado en una finca, en una explotación de Pollença, y en el plazo de una semana, que es un tiempo récord, hemos sido capaces de poner en marcha todo el mecanismo para afrontar esta campaña. Yo creo que es un esfuerzo importante. Yo quiero dar las gracias especialmente al Servicio de Ganadería de la Dirección General, porque realmente su jefe de servicio y todos los profesionales han trabajado muy intensamente en esta semana para que tengamos todo listo, y creo que estamos en un buen punto de partida para afrontar esta crisis. A ver, como decíais, el brote se localiza, la presencia en Mallorca, pero hemos declarado la emergencia en todas las islas, es decir, el área de restricción es el conjunto del territorio de las Islas Baleares. A mí me gustaría, si puedo, explicar por qué hemos hecho esto, uh-huh. para que la gente entienda por qué damos este paso. En primer lugar, porque si declaramos todo el territorio de la comunidad dentro del área de riesgo, nos permite actuar en la prevención y en la contención con mucha más eficacia. En segundo lugar, porque de esta manera puedo vacunar todo el ganado de las islas de Baleares, mientras que si solamente hubiera declarado en Mallorca, se me hubieran quedado las demás islas sin poder vacunar. Porque al final es un mosquito que ha venido desde los Balcanes y es muy difícil que no pase a otras islas desde Mallorca, ¿eh? Y finalmente, porque además al declarar toda el área de restricción en las cuatro islas, los movimientos entre islas a partir de ese momento también se van a poder producir. Mientras que si solamente hubiera declarado Mallorca, hubiera tenido que restringir cualquier movimiento entre las islas. Entonces, hablamos el viernes con los directores de Agricultura de los Consell Insular, les expliqué la situación, entendieron perfectamente que era más conveniente y yo creo que con esa consulta pues hemos declarado el conjunto del territorio.
I ara, a partir d'aquí, entenem que es passa de seguir perquè el brot se declari extingit, és això, no?, la vacunació i el control continu d'aquestes explotacions agràries.
Bueno, esto es una carrera de fondo, ¿eh? La lengua azul es una epizootia que cuando llega a un sitio tarda un poquito en irse, ¿eh? Y de hecho el protocolo a nivel europeo y nacional exige un plazo mínimo de un año, que es por el tiempo que hemos declarado la emergencia, pero que probablemente se extienda a un segundo año, porque hasta que no queda radicalmente erradicada totalmente, pues no se puede dejar declarar libre otra vez el territorio. ¿Qué es lo que tenemos que hacer a partir de este momento? Bueno, a partir de este momento es muy importante que cualquier ganadero o ganadera que detecte algún síntoma en algún animal de su explotación dé aviso de alerta al veterinario de su ADS, a la delegación comarcal o directamente a la consellería, porque a partir de ese momento mandamos un veterinario oficial que levanta acta de sospecha, se toman las muestras y se hacen los análisis para ver si efectivamente está infectada. Esa es la primera cuestión. La segunda cuestión es que los ganaderos tienen que extremar todas las medidas de prevención para que el mosquito se propague. Ahí, si queréis, luego hablamos un poquito de esto. Y, desde luego, fundamental es la campaña de vacunación. Tenemos la suerte de que hemos localizado en esta semana vacunas suficientes en Extremadura, del mismo serotipo. Hablamos con la consejería de la Junta de Extremadura y, desde luego, se han portado estupendamente bien, entendían la situación, ellos tenían suficiente con lo que tenían y hemos llegado a un acuerdo, nos las mandan ellos y así podemos avanzar y la vacuna estará la semana que viene en Baleares. Estamos organizando toda la logística porque estamos hablando de 400.000 dosis, ¿eh? Y ahora que estamos pasando todo lo que es la vacuna del COVID, pues sabemos lo que pueden ser 400.000 dosis de vacuna de un golpe, ¿eh? Entonces es un esfuerzo de logística importante que la semana que viene estará aquí y en el momento en que empecemos a vacunar, a partir de ahí las cuestiones empiezan a estar controladas. Por ejemplo, en el momento que una explotación se vacuna, al cabo de 21 días queda inmunizado los animales y pueden empezar a moverse, ¿eh? Por ejemplo, hacia el exterior. También en el momento que nosotros establecemos la restricción, los movimientos de animales entre explotaciones, o bien para cambiar de pasto, o bien, por ejemplo, para ir a un cebadero, ¿eh? O para ir a un centro de tipificación, se pueden producir siempre que comprobemos que la explotación de origen y la de llegada están libres. Entonces, yo creo que vamos a hacer las cosas con calma, creo que estamos preparados para que el ganadero pues sufra el menor impacto posible y nosotros, bueno, creo que tenemos las cosas controladas para saber cómo tenemos que actuar.
Mm-hmm. De totes maneres, vosaltres sí que llançau un missatge de tranquil·litat a la ciutadania, no? Perquè no representa cap risc per als consumidors, això ho heu deixat bastant clar.
Sí, clarísimo. Vosotros lo habéis dicho en la introducción, la lengua azul es una epizootia, pero es una enfermedad vírica no contagiosa al ser humano. No hay ningún peligro en consumir ni carne, ni leche, ni ningún producto derivado de los animales, ni siquiera aunque estuvieran infectados, es decir, ni siquiera aunque estuvieran infectados habría peligro alguno. Se declara una emergencia porque es una enfermedad que se propaga en el ganado grave, que afecta de forma importante a la rentabilidad de las explotaciones, al comercio, a la sanidad animal, pero no porque tenga un impacto en la salud humana, como puede pasar con otras enfermedades. Eso hay que tenerlo muy claro y además yo de hecho haría un llamamiento a la ciudadanía que durante todo el año del COVID los agricultores y los ganaderos se han demostrado que han estado al pie del cañón suministrándonos alimentos frescos y colaborando en todo. En este momento ellos lo pueden pasar muy mal. Yo creo que hacer una llamada a la ciudadanía para que no deje de consumir producto cárnico de procedencia de ovino, de vacuno de leche, de vacuno de carne, de caprino, porque no hay ningún peligro. peligro, y creo que es un momento en el que la ciudadanía tiene que de alguna manera también demostrar el compromiso con el sector ganadero de nuestras islas.
Nosaltres també volem llançar aquest missatge des d'aquí, i una altra de les qüestions de, que ha marcat la totalitat agrària d'aquesta setmana és l'acord entre els ministres d'Agricultura de la Unió Europea per donar llum verda a la política agrària comú, és a dir, la PAC que s'aplicarà entre 2023 i 2027. Això són bones notícies, no?, en principi, per Balears.
Sí, yo ya lo dije en una entrevista anterior y creo que luego lo publiqué en algún medio. Para mí la peor noticia hubiera sido que no hubiera habido acuerdo en este fin de, en esta semana, porque eso nos hubiera llevado a la presidencia de Eslovenia y eso hubiera sido realmente muy complicado. Tener el acuerdo en este momento nos permite seguir con el calendario que teníamos previsto de negociaciones. Yo le mandé personalmente un mensajito al secretario de Estado, con el que tengo relación habitual en la negociación, porque para decirle que desde Baleares confiábamos absolutamente en la capacidad de negociadora del Ministerio, nos lo ha demostrado muchas veces, y que nosotros estamos convencidos que el acuerdo al que se ha llegado es el mejor acuerdo posible en una negociación que siempre es muy complicada. Nos han llegado la documentación, yo todo lo que he visto hasta ahora entra dentro de lo que el Ministerio nos había informado previamente antes de ir a la negociación. Veo que más o menos se ha mantenido todo dentro de los mismos márgenes, y creo que con este acuerdo nosotros como Baleares y lo que estábamos negociando como encaje insular Balear dentro de la PAC permanece intacto. Creo que podemos seguir adelante, y así me lo hizo saber también el secretario de Estado, que me dijo que claramente con este acuerdo nuestros compromisos podían seguir adelante.
I de Fernando Fernández, m'ho sap molt greu, però no tenim més temps, hem de seguir fent camí. Moltíssimes gràcies per haver tret la nostra telefonada, i fins ben aviat.
Moltes gràcies. Cuando queráis, ya sabéis que me tenéis a vuestra disposición para cualquier tema.
Així ho farem.
Gràcies.
Del camp a la mà, Joan Sitges i Rosa Farriol, IB3 Ràdio.
No deixàvem la PAC ni tampoc el brot de llengua blava per parlar de la situació que viuen els nostres pagesos, perquè seguim fent camí amb el secretari general d'Unió de Pagesos, en Sebastià Ordines.
I no només parlarem de la PAC, ara que els pagesos estan en plena collita, volem saber quin balanç fan d'aquesta desescalada i de tots els canvis que han hagut d'encarar per adaptar-se a la nova situació.
Per això obrim els micròfons al secretari general d'Unió de Pagesos de Mallorca, en Sebastià Ordines, per passar revista a totes aquelles coses que han marcat i marcaran aquesta anyada tan peculiar. Bon dia, Sebastià, com estàs?
Bon dia, com anem? Encantat d'estar amb vosaltres una vegada més.
I nosaltres també, que ja estem. Ara, just ara, que van de parlar amb el director general d'Agricultura, en Fernando Fernández, perquè el brot de llengua blava que s'ha declarat aquesta setmana, han vist que vosaltres heu utilitzat les xarxes per fer una crida a la tranquil·litat, perquè és això que han de fer, no? És veure, està a confiar.
Bueno, sí que és veritat que les xarxes socials és una manera que emprem molt eficientment per arribar a la ciutadania, i pensàvem que estem davant d'una situació greu, una situació que no és fàcil ni té una senzilla resolució. Això ja va passar a Mallorca fa 15 o 16 anys. Uh-huh. Ara tornem a tenir un brot de llengua blava que aquests dies sembla que s'ha confirmat. Evidentment, nosaltres confiem en els manescals de la conselleria que actuaran en responsabilitat. Veurem quines actuacions han d'afrontar els pagesos i els ramaders davant d'aquest brot de llengua blava, però sí que una cosa tenim segura, i és que la llengua blava no se transmet en els humans. Per tant, no deixarem mai de demanar que se promocioni més que mai ara el consum de mè a Mallorca, i per tant demanaríem a la ciutadania que una vegada més confiïn en els ramaders d'aquestes illes i que no deixin de consumir carn de mè degut a que hagi hagut aquest brot a Pollença de llengua blava.
Sebastià, i aquesta crida la fas perquè realment fa 15 anys, 20 anys, va passar que sí que se va notar les conseqüències i va haver conseqüències en el consum de carn de mer?
Bueno, hem de pensar que la ramaderia ja de per si, sense Covid, sense llengües blaves, no està en els seus millors moments. A Mallorca arriba carn de fora a molt baix preu, per tant, la rentabilitat del sector, xerrant col·loquial, dirien que penja d'un fil. I, a més, si li afegim el tema del Covid, en el tancament de restaurants i, per tant, la falta de venda de carn en els establiments ha estat important. I ara, si afegim la llengua blava, són dues empentes fortes que s'han dut sector que si no ajudam de qualque manera a reactivar el consum, com ja va passar fa 15 o 16 anys, les ventes varen davallar. No sé si recordeu qualque imatge del conseller Mateu Morro, si mal no recordo, amb en Pere Sant Pol, al mig de la plaça Major de Palma, fent torrades en carn de mer i escenificant que la carn de mer era perfectament comestible i no afectaven els humans.
Sí.
En el final tot això era per promocionar aquesta carn. Per tant, ara veurem, ara demà tenim una reunió en la Direcció General de Sobirania Alimentària i la proposta d'Unió de Pagesos serà aquesta, serà ara més que mai hem de promocionar la carn de mer de Mallorca.
Una altra de les qüestions que han marcat la setmana, i aquesta pareix que mos aplica de més d'en fora, però no estan així, és que pareix que hi ha un acord que permetrà aprovar definitivament la política agrària comuna a tota Europa. Quina valoració en feix des d'Unió de Pagesos d'aquest acord?
Bueno, això és una fita important. Hem de recordar que la Unió Europea va néixer gràcies a l'entesa agrícola de tots els estats membres. I també hem de recordar que l'insularitat no havia estat mai cap davantera a la PAC espanyola. Ara aquí tenim un director general, que és qui heu anomenat fa una estona, que és el senyor Fernando Fernández, que ha fet una gran feina per fer reconèixer l'insularitat davant d'aquesta PAC que possiblement s'aprovi en els pròxims mesos. I, per tant, una demanda històrica del sector, que és això, reconèixer l'insularitat i la doble insularitat que pateixen, per exemple, a Formentera, a Menorca, a Eivissa, se pugui quedar palesa damunt la PAC nova. Per tant, creiem que és una PAC avantatjosa pels pagesos mallorquins. Les Illes Balears neixen com a dins un bolet a dins la PAC espanyola i, per tant, situar l'agricultura de les Illes Balears a dins l'agricultura espanyola crec que és una fita important.
Sebastià, i de la PAC i la llengua blava passarem per la sequera. Aquesta situació pot afectar molt els ramaders que estaven acostumats a guardar la collita d'estiu per alimentar els animals durant l'hivern? S'han plantejat solucions per evitar haver d'importar i comprar menjar i comprometre la viabilitat econòmica de moltes granges?
Bueno, sí que és vera que duim una sèrie de mesos parlant i negociant en la conselleria tota una sèrie de problemàtiques que afecten el sector de ple. Una és aquesta de la sequera. Jo crec que tal vegada hauríem de plantejar, crear... És a dir, quan tenim un problema, creem una mesa, o se crea una mesa per parlar d'aquell problema, però és que jo crec que hauríem d'acabar constituint una mesa de canvi climàtic, perquè quan no es bonya es bua, i ara és una sequera i llavors una calabruixada quan no toca i per tant el canvi climàtic queda palès a l'agricultura d'una manera directa i molt clara. L'agricultura de Mallorca ha patit sequera severa aquests mesos i està patint una bona sequera. Els cultius més afectats, ara estem en plena cuita de cereals i ara estem notant quan les produccions no són les esperades. Per tant, hi haurà falta de menjar per ramaders. I d'aquí se n'ha tret, ara ho tenim damunt la taula, hi haurà una ajuda per la sequera, per una sèrie de municipis, per municipis més afectats. No sé si el director general vol n'ha parlat abans, però sí que hi haurà una mica d'ajuda per compensar les compres de menjar que hagin de fer ramaders.
I si mirem cap a els hortolans, hem vist que hotels i restaurants van obrint i això hauria d'implicar que els pagesos recuperau clients. S'ha notat això?
Bueno, jo crec que l'obertura, més que l'obertura, la compra de productes per part de restauradors està fent una recuperació molt paulatina. No sé si per por possibles tancaments en el futur o... No ho sabem exactament. Sí que hi va haver una punta de ventes a principi de juny que va coincidir precisament en què restaurants podien obrir crec que totes les terrasses, o, si no mai malament. I per tant, sí que se va conèixer una mica el repunt aquest de l'obertura. Però sí que és vera, jo crec que es va recordar a tothom que estem de la pandèmia se va fer un esforç molt gros i per tant per part del sector com per part de la ciutadania en comprometre-se a donar suport als pagesos mallorquins comprant-li els seus productes i ara ara que tots poden sortir que tenim via lliure per anar a qualsevol lloc haurien de seguir amb aquest plantejament i per tant seguir donant suport en el consum de producte local.
És així, no en queda d'altre, perquè si volem tenir una terra cuidada i productiva, que és allò desitjable, i que no sigui una terra xorca, hem de apostar per allò d'aquí. Sebastià Ordines, moltíssimes gràcies per passar per micròfons del Camp a la Mà. Nosaltres hem de fer una pausa, però t'estam, com sempre, agraïts.
Moltes gràcies.
Vinga, i bon estiu, que això ja ara... Sabem que els pagesos feien molta feina aquesta temporada, però toca això ara. A prendre banyos ara... i aprofitar aquest estiu.
Gràcies a vosaltres i salut.
Salut.
Aquesta nit mos abraça, som com peixos nedant ben en pol, mos contempla un cel ple...
I ara fem una petita pausa per la publicitat i tot d'una tornem.
Bon temps fa més dolça sa vida. És amb tu que vull fer llarg camí. Al teu costat tot són alegries que ens fan sentir feliços i vius. Si poguéssim allargar els dies, és massa curt el pas d'assistir.
Escoltau la ràdio pública de les Illes Balears.
Fa més d'un quart de segle que el 1946 del carrer Fillmore de San Francisco es fundà la església ortodoxa Sant John Coltrane i el seu mostrador que dona al carrer es poden veure diversos retrats del cèlebre saxofonista. Al Jazz Time no viurem aquestes històries en primera persona, només les recordarem, però sí d'altres, molt més actuals i properes.
Jazz Time, amb Ferran Pereira, dimarts a les 10 del vespre a IB3 Ràdio.
De 8 i 47 minuts.
Les 4 i 6 minuts.
Són les 8.
Passen 24 minuts de les 10 del matí.
No importa quina hora és. Amb el servei a la carta d'IB3 Ràdio pots recuperar l'entrevista que t'has perdut, tornar a escoltar el programa que t'agrada, fins i tot pots muntar-te una programació feta a la teva mida. ib3.org/carta. Qualsevol hora és bona per escoltar IB3 Ràdio.
IB3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears.
Escoltes del Camp a la Mà. IB3 Ràdio.
Mirau.
Escoltau.
Mirau, mirau.
Les marques de formatge artesà de Menorca han crescut un 50% en els darrers 7 anys. De fet, les explotacions que ho fan superen hores d'ara aquelles que duen la seva llet a fer formatge i els maduradors.
Es tracta d'una estratègia de supervivència per a molts llocs que ja no poden viure de les remeses de llet líquida.
I per conèixer un poc més els motius que duen a moltes finques a fer la seva pròpia marca de formatge, Mau Menorca han convidat a fer camí amb del Camp a la Mà na Piedad López, que és la gerent del Consell Regulador de la denominació d'origen. Bon dia, Piedat, com estàs?
Bon dia.
Ara parlàvem d'aquestes novetats i per primera vegada, a més de fer un concurs de formatge de fabricació artesanal, tenim aquesta explosió de noves marques. Això, com ho heu gestionat des de la denominació d'origen? Suposo que és una bona notícia.
Sí, 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 sempre és una bona notícia, pues, bé, que hi hagi finques interessades en tenir la seva pròpia marca. Normalment aquestes finques ho solen compatibilitzar amb l'entrega de llet líquida, amb l'entrega de formatge setmanalment en esmadurador, però també una part de la seva producció la venen ells directament, el qual suposa un valor afegit per al seu producte i una forma d'incrementar d'alguna manera els seus ingressos.
Uh-huh. I mos podries posar unes xifres de participació tant de fabricants industrials com de formatgeries artesanals que han participat en aquest concurs, en aquest premi a la millor peça de formatge?
Sí, pues la veritat és que han tingut una participació altíssima, quasi del 100%. En el cas del formatge no artesanal ha estat del 100%, són 9 empreses, i s'han presentat totes, és a dir, que han tingut 9 peces de semicurat i 6 de formatge curat. Uh-huh. En total, 15 peces. Respecte a l'artesà, s'han presentat de 40 formatgeries que tenim inscrites, artesanes, han presentat 38, que suposen el 95%. 38 en la categoria de semicurat i 31 en la categoria de curat, el que fa en total 69 peces artesanes. Total són 84 peces que han tingut un feinar per als catadors.
Ja m'ho imagino, ja. Tanta sort que el formatge, tot el que se fa en la denominació d'origen Menorca és boníssim i no un patxa, perquè d'on ha sortit aquesta idea, aquesta iniciativa de fer aquest concurs?
Bé, el concurs ja és la 20a edició que celebram aquest any i va partir del Consell Insular de Menorca per premiar i incentivar la feinada, la bona labor que fan els formatges, les formatgeries, els formatgers, en aquest cas artesans. Perquè, clar, es va plantejar que com eren menys els que no eren artesanals, es va fer aquesta competició entre els artesans, que tant ho poden presentar ells directament com el seu madurador, en el cas que entreguin a madurador. Se permet que ho presentin directament. I ara la novetat ha estat que els representants de les formatgeries industrials en el ple del Consell Regulador van proposar, nosaltres també volem participar, nosaltres també ens agradaria estar en aquest concurs. Fem un i l'altre, però també hi volem ser. I ha estat un èxit.
Clar, i amb aquest èxit, en el principi parlaven de que les marques de formatge artesà de Menorca han crescut un 50% en els darrers 7 anys. A què se deu aquest augment de finques que fan la seva pròpia marca de formatges?
Bé, en això que comentava abans, que veuen també una sortida, un valor afegit, una font d'ingressos afegida a l'activitat normal d'entregar llet o d'entregar peces en esmadurador, perquè tampoc normalment la majoria no tenen la capacitat ni per instal·lacions per madurar tota la seva producció de formatge ni després per comercialitzar-la, i necessiten moltes vegades el recolzament d'un madurador que faci aquestes feines. Però sí, una part, perquè són moltes les persones que quan visiten la illa els agrada anar a una finca, veure com se fa el formatge i comprar in situ les peces. Clar, tot aquest mercat, pues, sí que ells el poden assolir i els hi va molt bé.
Clar, i a vosaltres, com a consell regulador de la denominació d'origen de formatge a Menorca, això vos deu dur una mica més de feina, perquè quin assessorament sí. Els hi donau?
Sí, nosaltres el que fem és el control de qualitat. Clar, efectivament, quants més estan donats d'alta i comercialitzen directament, pues, més feina per nosaltres, evidentment, perquè els tenim que controlar. Llavors, pues, això significa una labor d'inspecció i també en el jurat de tas, perquè nosaltres els controls els fem setmanalment, recollim peces i una part d'aquesta peça de cada lloc s'envia a analitzar a un laboratori, se fa la part química, la inspectora fa la part física, in situ, en el propi lloc, o la formatgeria industrial, perquè tant és una com l'altra el que controlam, i una altra part ve aquí, en el Consell Regulador, que tenim el nostre propi jurat de tast, es fa l'anàlisi sensorial del formatge, que també es té que superar per poder tenir el segell del Consell Regulador, de la denominació d'origen.
Clar, maldament hi hagi tota aquesta feinada extra, supos que per una indústria agroalimentària deu ser tot un privilegi veure que la feina va més i que hi ha iniciatives que la fan gran en una denominació d'origen com la vostra.
Efectivament, per nosaltres, pues, quantes més finques s'adheresquin, pues millor, perquè, bueno, a més, sempre la unitat fa la força. Llavors, bueno, és tots anar cap a una direcció comú i sempre, per suposat, són benvinguts, perquè això significa que compleixen el plec de condicions de formatge Mahon Menorca i que no es perdrà la tradició, que és l'altra part, o sigui, que té el Consell Regulador de vetllar perquè aquesta tradició permanesqui i tingui sempre la mateixa qualitat i es faci de la mateixa manera tradicional.
Piedat, i podien arribar a afirmar que hi ha hagut finques que han decidit fer la seva pròpia marca de formatge i així han aconseguit salvar la seva explotació?
Pues exactament això no t'ho puc assegurar. Sí que si ho fan és perquè consideren que és beneficiós per elles i que és una altra manera, efectivament, de subsistir, de tirar per endavant, perquè, clar, estem passant uns anys molt, molt durs, molt difícils, com tothom, però que el camp, que ja de per si va molt just en quant a beneficis, evidentment.
Clar que sí. I una de les darreres bones notícies que va tenir la denominació i tots els productors de formatge va ser la retirada d'aquells aranzels maleïts que se varen posar durant la presidència de Donald Trump en l'intercanvi de productes entre Europa
sí.
I els Estats Units. Suposem que això també ha estat una bombolla d'oxigen per
tots. És una molt bona notícia. No sé si encara les empreses han pogut veure resultats, perquè bueno, fa molt poc, però des de luego el que sí que vam veure era el perjudici que es va crear en aquell moment, con lo qual volem creure que ara podrem recuperar el mercat perdut.
I Piedat, quin és el principal mercat consumidor de la denominació d'origen Mahon Menorca?
Mira, segueixen seguint les illes, perquè el 68% de la nostra comercialització va a les illes, principalment Mallorca, que absorbeix un 50% del formatge que es ven. I després a Península va un 21%, especialment a Catalunya hi ha un 9%, i exportació un 11%. L'exportació està repartida entre 42 països. Però principalment Estats Units, eh?
Clar, clar, són xifres que ja comprarien altres indústries agroalimentàries, perquè la veritat és que, bé, vos heu guanyat a pols, és una marca que se coneix quasi arreu del món i que fa molt bona feina i que per això, a part de menjar-lo molt, molt aquí, en el formatge de Menorca, també el volen a fora.
Sí, sí, efectivament, no. La veritat és que sí que és un producte apreciat. El fet de tenir una denominació d'origen, pues, bueno, te dona també un nom de cara, sobretot a mercats peninsulars i a l'exterior. No és un formatge més, sinó que té un nom i cognoms i això, clar, es valora i se pot fer servir.
I de Piedad López, de la denominació d'origen Mau Menorca, moltíssimes gràcies per passar pel micròfon del Camp a la Mà.
A vosaltres, gràcies.
Gràcies, fins una altra.
A IB3 Ràdio, del Camp a la Mà.
Que voleu, polo de llimona o polo de menta. La plaça, un gelat de fresa i nata, els canyissuts, les taronges, es convent tot ple de monges, despou s'aigua...
Com ja sabeu, estimats oients del Camp a la Mà, ens agrada conèixer noves iniciatives.
Sí, Joan, i avui en tenim una de ben fresqueta, ara que ja hem encetat a juliol.
Exacte, Rosa, mirem, expliquem-nos què trobarem per Menorca.
Idò, ens anem a Ciutadella, concretament a la finca del Putzer Vell, on Caterina Mingorance i en Tomeu Ramon fan un gelat que conquista qualsevol paladar a la primera cullerada.
Resulta que és la quarta temporada que fan aquest gelat artesà que està elaborat en llet de vaca de raça menorquina, aquelles vaques vermelles que a poc van omplint el camp d'allà, de Menorca.
En fan fins a una dotzena de gustos i per donar-li sabor utilitzen productes locals com formatge, maduixa o llimona, entre d'altres.
I per conèixer de primera mà com s'elabora aquest gelat rural, ja obrim connexió amb Catalina Mingorance. Bon dia, Caterina. Com estàs? Com te trobes?
Hola, bon dia. Molt bé. I vosaltres?
També, aquí, de diumenge. I expectants per tastar aquest gelat, que fa quatre temporades, si no ho tenim entès malament, que feis aquest gelat rural. Què vos va dur a posar-vos a fer aquest gelat artesà que ens han dit que enamora el paladar de la primera curada?
Bueno, nosaltres més que les van començar amb la idea de fer un producte diferent del que estem acostumats aquí, almenys a Menorca, no? A fer un gelat directament des de la finca on tenim les vaques.
De fet, el vostre gelat està elaborat en llet de vaca vermella, no és així, la menorquina. Quin sabor li aporta? O quin tot diferencial?
Jo crec que el toc diferencial està més en que amb una llet fresca manté totes les seues propietats i fa que quan estàs provant el gelat, en saborir-lo, el notes cremós i et deixa un sabor intens, no?
Clar, perquè també tenim entès que aquestes vaques vermelles no són tan lleteres com les frisones blanques i negres que sí que pots estar més acostumats a veure, i això deu ser una mica un hàndicap a l'hora de la producció d'aquesta mimba, no? O és una cosa que vosaltres llegiu en positiu?
Bueno, jo crec que tot és acostumar-se en els maneig que tu li estàs donant, i si és un animal que li dones de menjar, sí que es veu que endú menys de quantitat de llet, però nosaltres li veiem altres propietats que en altres races no hi són, com poden ser les proteïnes làctiques, que en té un amb especial que no és tan freqüent trobar-la.
I quines?
És una que es diu capa caseïna, I és menys freqüent. Aquesta proteïna el que té, sobretot, és amb el rendiment de fer formatge, que dona més rendiment.
I quan em dic que feis una dotzena de sabors, quin sabor destaca, no? Quins són els més demandats?
A veure, jo, en el cas nostre, també depèn del poble. És curiós, però, bueno, els que hi ha que es venen més ara actualment són els de vainilla, els d'avellana i els de formatge, que són els més demanats.
De totes maneres, tenim entès que si qualque restaurant vos encarrega un sabó en concret, també l'elaborau, no és així?
Sí, bueno, no és que paguem tots els sabors, però si qualque restaurant ens diu que provaries de fer cap sabor, pues, el posem en marxa i bueno, si hi ha qualque restaurant que té el seu sabor en especial, que nosaltres no el tenim a la carta, diguem, hora d'anar en el petit supermercat, perquè nosaltres venem al petit supermercat de producte local, allà no es troba, però bueno, en els restaurants sí que ens veiem capaços de fer alguna cosa diferent.
I ja sabem que feis gelat de vainilla, que és molt demandat, i de formatge, que també pot ser una mica especial, però aquell més peculiar, aquell que diries, ui, d'això se'n fa gelat? Quin heu fet? Quins heu fet?
Bueno, abans, més que res no és que tinguin cap peculiaritat en si, sinó que més que res perquè no els tenim a sa carta, però, no sé, amb proves així que ens han demanat que no els hi tinguem, pot ser un cacauet, un pistatxo, hem provat de fer els de sobrassada,
I bueno,
una mica així.
I com vos ha sortit aquest de sobrassada?
És un sabor un tant especial, perquè t'ha d'agradar també, però bueno, no està malament, tampoc.
Ara dic que els vostres gelats les poden trobar en el comerç local, on les podem adquirir?
Nosaltres, de moment, només fem venta a Menorca tenim en els diferents pobles. En realitat, fem més feina amb restauració, però a cada poble es pot trobar un punt. Per exemple, a Ciutadella hi ha Super i Fruiteria Raital, o com a la cooperativa. A Ferreries hi ha Cat Xifoner, a Mercadal la Figuera, a Aló també a cooperativa, i a Mó hi ha Angus i Més, i en el supermercat Suma que hi ha baixen el claustre.
I d'ahir teniu escampat una mica per tot. I a la finca venda directa amb feix de gelat, o és una cosa que encara no...
Sí, enguany hem començat, perquè teníem demanda de segons clients que els feia ganes venir a la mateixa finca, i enguany oferim fer venda directa, perquè també fem formatge actualment, a part de fer gelat.
Clar que sí. I com ho valorau en aquesta experiència de poder mostrar una mica més el procés i de que els clients puguin veure... tot els animals, supòs, i relacionar aquest gelat tan bo amb el formatge, que també deu ser boníssim.
Bueno, jo crec que és una experiència positiva, és diferent. Jo veig que la gent té curiositat de venir a la finca, i bueno, sempre has de descobrir una miqueta més enllà del que hi ha darrere un producte.
I com ho poden fer per venir a visitar la finca?
Bueno, en realitat, és millor que es posin en contacte amb nosaltres abans, però tenim una pàgina d'Instagram oberta on es poden fer preguntes i suggeriments. I on nosaltres intentem donar resposta dins lo possible.
Això és a la finca del Puigdevell, si ho dic bé, que està a Ciutadella, però vosaltres també gestionau altres dues finques. A Ferreries hi teniu la de Sant Joan i Sobrevell, i allà hi tenim entès que també hi teniu vaques de raça vermella menorquina, però en aquest cas les teniu enfocades a la carn, no és vera?
Sí, nosaltres allà, com que és raça menorquina, és una raça mixta, i vam decidir, pues, donar-me jo que amb les dues bandes aquestes. Ferreries, les dues finques, les tenim enfocades a carn, però el que feim és cria de vedells i després van a engreixador. No és que t'engreixen nosaltres directament, però bueno, la feina nostra en aquest cas és fer la cria de vedells.
Enxerrat de carn i de gelat, conta-mos una mica, quin formatge feis?
Bueno, nosaltres feim un formatge que el sabor és típic de Menorca, el que li donem és la forma redona. Per destacar-lo de manera diferent, està fet de la llet de vaca verma menorquina, on en l'etiquetat es trobarà que posa que està elaborat en llet de vaca verma menorquina.
Clar, just ara hem parlat de l'explosió de finques que fan formatge artesà directament i que ja no envien la llet a les grans fàbriques. En el vostre cas, això era una cosa que fèieu, o es fa poc que heu decidit emprendre aquesta elaboració de formatge que vostre?
no nosaltres és aquesta temporada que van començar, perquè en realitat havien començat amb el tema de gelat, per tenir una rotació durant tot l'any per tenir llet, diguem, i aprofitar-la, ja que en hivern el gelat hi ha bastant menys venta, que així tot sempre n'hi ha una mica. És una manera també de tenir altres productes, no?, de vendre.
Exacte.
Es obrir una mica el ventall, dic jo.
Uh-huh. Abans hem parlat de producte local i comerç locals. Creu que la pandèmia ha fet que els consumidors apostin per el producte d'aquí?
Jo considero que sí, perquè bueno, nosaltres en venda directa i tot això ho vam notar, que la gent està interessada, més que durant la pandèmia fèiem una mica de repart a domicili i la veritat és que sí que es va notar que la gent era com més conscient de dir, vinga, va, apostant per el producte que tenim a la nostra illa.
Idò, que no aturi tot això i Caterina, moltíssimes gràcies per passar pel micròfon del Camp a la Mà i fins ben aviat perquè voldrem saber com va tota aquesta temporada de gelat.
Gràcies a vosaltres i bueno, quan vulgueu, ja ho sabeu, esteu convidats a venir a la finca.
Vinga, idò, així ho farem.
Així ho farem.
Adéu.
Vagi bé, bon cap de setmana, adéu.
A IB3 Ràdio, del Camp a la Mà.
Que vol o que vol digui que això és meu. Va dir que això no és com el cel.
Ja sona Això és Mel, d'OR, i això vol dir que arribam al final del programa d'avui. Però, com sempre, obrim la particular agenda de del Camp a la Mà.
I ho fem amb un curs que ens proposa Unió de Pagesos. Així, dies 5 i 6 de juliol, a Sa Pobla, l'enginyer tècnic agrícola Joan Gabriel Torrandell impartirà el curs de renovació del carnet bàsic d'usuari professional de productes fitosanitaris.
I és que millorar la qualificació dels professionals de l'agricultura és de vital importància per poder avançar en l'agricultura competitiva, sostenible i moderna.
La capacitació del personal que intervé en els tractaments, la distribució i la comercialització de productes fitosanitaris és una de les prioritats estratègiques a què s'enfronta el sector.
Amb aquest curs, Unió de Pagesos ofereix a les persones a nivell bàsic del carnet d'usuari professional de productes fitosanitaris renovar el títol per 10 anys.
I ja sabem que no és època de fer matances, però us proposam una iniciativa que ens transporta al món del porquim, la sobrassada i els embotits.
Exacte, Rosa, perquè el centre Melis Cursac de Cap de Pere, a Mallorca, ha inaugurat la mostra fotogràfica Matances, del fotògraf Joan Ramon Bonet.
Són fotografies en blanc i negre sobre les diferents feines que tenen lloc en una jornada de matances i que posen la mirada en la feina en aquí que implica fer-les. La mostra estarà oberta fins al proper 15 d'agost.
I fins aquí arriba el programa d'avui del Camp a la Mà. Tornem diumenge que ve amb més continguts. Salut.
Salut.
Que vol digui que això és meu. Me digueu que això no és com el cel. Sortir de ser
Són les 8.